Molt bon dia a tothom. Iniciem ara i aquí la primera tertúlia política de la temporada en què recuperem el costum de conversar una estona amb els regidors de l'Ajuntament de Lloret de Mar. A partir d'ara ho farem un cop al mes, en directe de 9 a 10 del matí. Serà cada dimecres després del ple. Recordem que la setmana passada hi va haver una de les sessions ordinàries més importants de tot l'any, la de les ordenances fiscals, que es fa sempre abans del ple de pressupostos. En la sessió, que va ser més llarga de l'habitual, es van aprovar les ordenances fiscals per al 2017 amb dues dades a destacar, en què els habitatges pagaran un 3,5% menys per la recollida d'escombraries, en què el cost per habitatge serà de 117,3 euros a l'any, convertint Lloret en el municipi de la comarca de la Selva de més de 1.000 habitants que pagarà per aquest servei. Això sí, s'ha regulat la recollida d'escombraries en els habitatges d'ús turístic. Pagaran el doble que els habitatges normals per aquest servei. Segons l'equip de govern, es tracta de regular una activitat econòmica que fins ara no havia quedat recollida a les ordenances. L'altra dada per destacar és que s'ha rebaixat la recollida d'escombraries en establiments comercials un 9%. Les taxes i els impostos per al 2017 van quedar aprovats amb els vots a favor de l'equip de govern, Convergència, Esquerra, Partit Socialista i també de Ciutadans, en Lloret Si Se Puede, i del regidor no adscrit, Enric Martínez. I van votar en contra el moviment independent de Lloret de Mar, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Tenim asseguts als estudis de la ràdio els seus representants. Els saludem. Lluïsa Beltrons, per Convergència i Unió.
Hola, bon dia.
Marc Fuertes, del moviment independent de Lloret de Mar.
Hola, bon dia.
Cristian Fernández, del Partit Socialista.
Bon dia.
Carlos Clos, d'Esquerra Republicana. Avancem.
Molt bon dia.
Xavier Rodríguez Pacios, d'Iniciativa Esquerra Unida. Bon dia.
Bon dia.
Jordi Hernández, de Ciutadans, molt
hola,
bon dia.
Bon dia.
Paulino Gracia, de Lloret Si Se Puede, bon
hola,
dia.
Bon dia.
I disculpem, doncs, l'absència del regidor no adscrit, Enric Martínez. Hem apuntat breument les ordenances per al 2017 aprovades en el darrer plenari i abans d'entrar en valoracions, es vol plantejar una altra qüestió d'actualitat, evidentment, és Donald Trump, que ha estat escollit 45è president dels Estats Units contra pronòstic. El candidat republicà s'ha imposat, com diem, en la majoria d'estats clau, com Florida, Ohio, Carolina del Nord, Pennsilvània, i ha guanyat la candidata demòcrata Hillary Clinton. Avui ens hem llevat amb aquesta notícia que posa un punt i final a unes eleccions que tots hem anat seguint amb més o menys atenció, tot i que els Estats Units ens queden una mica lluny. Us vull preguntar, doncs, la vostra opinió. No sé qui vol començar, qui vol dir alguna cosa. No sé si, abans de començar la tertúlia, comentar amb algun dels tertulians allò que ens hem llevat avui amb pendents del mòbil, pendents de la televisió, per veure, doncs, què havia passat als Estats Units, en què, doncs, al final de les eleccions han estat a la nostra nit. Ells durant el dia han passat de nit per nosaltres i volíem saber el resultat. Què opineu? Què us sembla, Donald Trump? Parlen de que ha estat una victòria contra tot pronòstic. Esteu d'acord?
Bé, Lluïsa? Sí, davant de les eleccions als Estats Units, dic que ja a dia d'avui la política ja ens sorprèn poc. I bé, el món suposo que esperava el vot del descarte a la Hillary Clinton, però que ha guanyat, o sigui, jo creiem que li ha passat factura l'establishment. El fet de que el discurs de Hillary, doncs, tampoc va convèncer massa a una part dels Estats Units que poder no és tan visible, com la que està a Washington, la que està a les grans ciutats, però els Estats Units és molt gran. I bé, doncs, també cal dir que als Estats Units la participació sempre és molt baixa, i crec que va ser a les eleccions del Ronald Reagan on més participació va haver-hi, que va ser d'un 11%. Vull dir que, bueno, és tot molt relatiu.
Qui més vol opinar?
Bueno,
Carlos.
Si voleu. Jo, bueno, poques consideracions a dir, no? Es parla molt del perfil de Donald Trump. A mi el que realment em preocuparia és que fos un vot contra la Hillary pel fet de ser dona, no? I jo crec que sí, això sí que seria important. Vull dir, no s'ha valorat prou aquest fet i crec que sí que s'ha de tenir en consideració. I en una altra ordre de coses voldria posar en valor el fet de votar, no? Quan es vota no hi ha controls. L'establiment que deia la Lluïsa, doncs, a l'hora del vot és lliure i el vot guanya. És evident que a partir d'ara es posaran en funcionament tots els mecanismes de control dels grans poders i de les grans companyies per controlar en Donald Trump i tot el seu govern, però vull dir que el que sí que volia posar en valor és el vot de la gent, i que quan es vota el vot és lliure i tothom, i no està controlat per ningú, no?
Més valoracions, Cristian?
Jo mateix, no, dic que no sé si hem de fer un minut de silenci, hem vist els resultats. Ara comença un temps d'incertesa política, perquè ara mateix, doncs, molts deien que no era una victòria molt, molt segura per part de Trump, que guanyaria la Clinton, que en els últims dies havia començat a repuntar de nou després del tema de la desestimació de l'FBI. I bé, el que hem de fer és doncs, veure-les venir, aviam com plantejarà les polítiques en Trump. I bé, doncs el que vingui al 2020, suposo que, com diu el lema de la campanya de Trump, no?, de tornar a fer Amèrica més gran, espero que el que vingui al 2020 la faci més gran encara, perquè no n'hi ha que ens espera. I això de donar-li un vot de confiança amb en Trump doncs, serà molt, 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 molt limitat per el que nosaltres creiem.
Paulino?
Yo dar el pésame primero al mundo, porque realmente es desastroso que este señor pues haya sido presidente. Sus dos puntos estrellas era crear un muro para que con México, para que los mexicanos, la migración no entre. El otro era la segunda enmienda, que era el tema de las armas. Realmente que este señor gane, no solo en Estados Unidos, lo comentamos ahora con el compañero de ICV, no es solo Estados Unidos, es mala señal que la ultraderecha y el neoliberalismo sea el que esté ganando realmente, porque en Alemania la ultraderecha sube, en España tenemos el mismo caso, o sea, aquí ha ganado otra vez el PP, y no que gane, sino que encima parecía que volvía a subir, ¿no?, en la estadística. Entonces realmente no, es incomprensible lo que está pasando, pero sí que es una muestra de que el neoliberalismo nos está ganando, y realmente la gente humilde, la gente trabajadora, la gente normal va a ser la que realmente pierda, porque el que realmente tiene dinero ya vota. No entendemos el voto que, al final, cómo él ha podido conseguir el voto de inmigrantes, el voto de mexicanos, es que es incomprensible. Yo realmente no lo entiendo, cómo este señor ha podido ganar, siendo un hombre que es machista, retrógrado, o sea, es que lo tiene todo, quiero decir, es increíble. Hombre, yo... Da Hillary tampoco es de mi devoción, porque tampoco es de mi devoción, pero realmente este señor, yo realmente, a mí me da miedo. No es por crear la alarma.
Dos consideraciones. La primera, interna, hacia el Partido Demócrata. Sabéis que en el Partido Demócrata se presentaba en las primarias otro candidato, que era el Sanders. Un candidato más tirado hacia la izquierda, hacia el socialismo, y a lo mejor lo que no ha logrado movilizar, además que ganó Hillary Clinton por muy escaso margen sobre la izquierda del Partido Demócrata. Quizás lo que no haya sabido aprovechar la candidata demócrata y movilizar el voto de la izquierda del Partido Demócrata y el voto de la izquierda de la sociedad de Estados Unidos. Y puede que mucha gente que haya visto con buenos ojos a Sanders, que era mi candidato, ninguno de los dos era el candidato que yo quería, pues no haya movilizado ese electorado y se haya quedado en casa. Por lo tanto, habría que buscarles también una crítica interna al Partido Demócrata. Y por otro lado, no es que haya ganado el Trump o haya dejado ganar el Trump. El problema es que en el mundo hay un movimiento hacia la extrema derecha político impresionante. Ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza y movimientos además muy, muy extraños, o presentes muy extraños. El caso, por ejemplo, de Filipinas. El caso de Filipinas es paradigmático de hasta dónde llega la política y de dónde y por dónde la gente busca las salidas a las crisis hacia la extrema derecha. Y eso me retrotrae hace 70 años aproximadamente, donde la salida a la crisis económica, política y social era la extrema derecha, era el nazismo. En España hubo una guerra para cepillarse todo esto y fue la extrema derecha la salida, etcétera, etcétera. Y en España la salida o la alternativa al Partido Popular no es la izquierda, porque estamos desaparecidos en combate. Es la derecha, es más Partido Popular. Entonces yo creo que habría que analizarlo en esos dos sentidos: crítica interna al Partido Demócrata por no haber movilizado al electorado de izquierdas, y en segundo lugar, pues que la salida a la crisis económica, y ahora nos vendrá un gran ajuste, no solamente en España sino en el mundo, es la extrema derecha, es el fascismo.
Sí, para mí también una sorpresa, como el resto de contertulianos, el resultado. Desde Ciudadanos vemos la política de una forma mucho más cercana al Partido Demócrata que al Republicano. Nos hubiese gustado que ganase Hillary Clinton, pero bueno, supongo que el compañero de Iniciativa Pacios estará contento al menos por el TTIP. Parece que el señor Trump no es muy partidario al TTIP, por lo menos coja parte de lo positivo.
Marc.
Bé, jo crec, i el meu desig hagués estat que hagués guanyat la Hillary Clinton, però jo crec que hem de fer una anàlisi una miqueta més general, i és el descontent general de la gent. Estem veient en els últims anys com realment doncs, la gent està votant arrel d'aquest descontent. Hi ha molta gent als Estats Units doncs, que esperava doncs, amb l'Obama doncs, grans canvis, grans millores, acabar amb la corrupció, i realment això no s'ha vist. Jo crec que hi ha una part de vot de càstig. També és cert que no s'ha votat el que desitja la gent, sinó el menys dolent que esperaven, però lamentablement sembla que sí que al final han votat el més dolent, no? Jo acabo d'escoltar ara fa breus minuts, crec que era cap a les 9, que estava fent el discurs el Donald Trump, i de moment ja se l'ha vist amb un to molt més moderat. No sabem si és doncs, perquè sap que tot el món l'està mirant i bueno, ara ja ha acabat tot el que és el tema campanya. Haurem de donar no ens queda més remei que esperar a veure quines són les seves actuacions, però jo crec que si fem aquesta valoració que deia fa una estona, doncs estem veient doncs, partits pirates doncs, que guanyen el poder, estem veient doncs, formacions doncs, molt revolucionàries doncs, que estan agafant doncs, la confiança de la ciutadania pel fet aquest, no? De que la gent ja comença a estar molt cansada i al final el que vol és un canvi i veure si aquest canvi doncs, els hi porta alguna cosa més favorable. La gent ja és conscient de la seva vida actual i bueno, això ho veiem doncs, ja dic, en moltes formacions. Jo crec que, per exemple, aquí a Espanya el fet de que Podemos doncs, hagi entrat amb tanta força doncs, és un exemple també doncs, d'aquesta situació, no? Del descontent molt general doncs, de la política o dels polítics i de la manera de fer i dels enganys continus, i jo crec que això també s'ha vist reflectit a Estats Units. Jo crec que donar-li el botó a aquesta persona doncs, de les bombes, com ja s'ha dit en diverses ocasions, jo espero que hi hagi gent al seu voltant doncs, que sigui més coherent i amb més seny del que sembla haver mostrat durant aquesta època de campanya. Veurem aviam què passa. Jo crec que als Estats Units els hi venen 4 anys molt mogudets, fins i tot políticament parlant, i veurem aviam com acaba. Aquesta és la meva impressió.
Creieu, com ha dit Marc Fuertes, doncs, que el to de campanya d'en Donald Trump era més bel·ligerant, i que ara que ja és president, doncs la cosa serà més tranquil·la, més moderada?
Permeteu-me un incís.
Sí,
a la campanya deia que si en Trump seria president, posaria a la presó o ja estaria a la presó la Hillary, i ara sembla que li estava dient doncs, per fer coses conjuntes i agraint-los tots els seus anys d'esforç, de feina.
Un to conciliador,
fins i tot doncs, els votants dels altres partits que ens heu d'ajudar, i és a dir, ha canviat molt el to, ha sigut una campanya molt agressiva, i bueno, o realment algú l'està assessorant d'una altra manera, o realment doncs, el que hem vist també ha sigut un circ mediàtic en el qual doncs, s'ha de dir que el Donald Trump ha aconseguit l'atenció de la gent. Jo recordo unes declaracions que deia que es podia posar a Times Square i disparar i que no li passaria absolutament res, no? Això em dona la sensació doncs, a aquelles campanyes de Ryanair que deien doncs, que la gent al final viatjaria doncs, de peu i agafat amb una barra, no? Al final jo crec que si una cosa té Estats Units és una força de màrqueting molt, molt, molt gran. I jo crec doncs, que en aquest camp sí que el Donald Trump, en l'aspecte de màrqueting, ha guanyat àmpliament, ha creat debat, ha creat polèmica, ha creat minuts de premsa, i jo crec que això l'ha afavorit molt.
Ara que deies això, Marc, recordo que no sé, un dia d'aquests amb alguna tertúlia deien que la Hillary Clinton no enamora. No sé si esteu... O no ha sabut enamorar.
No, cap dels dos.
En Trump ha fet una bona campanya en el sentit mediàtic, potser, no?
Yo lo que no veo al Trump, por ejemplo, ahora, hablando de los poderes económicos, no lo veo desmontando las maquilas en México. Yo no lo veo, de verdad, ¿eh? No lo veo porque además los poderes económicos o las grandes industrias que tienen intereses y que tienen las fábricas en México, en las maquilas que están del todo desregularizadas y que tienen unos beneficios impresionantes, pues ya la collarán para que no desmonte absolutamente. Es decir, yo no veo montando un muro, sí que veo una política restrictiva en el tema de la inmigración, ¿eh? Y apuntando a lo que decía el Jordi Hernández de Ciudadanos, tú y yo estamos de acuerdo en que tenemos que acabar con el paro. El problema es los métodos que utilizaremos para acabar con el paro. Pues es lo mismo que el TTIP del Trump y yo. No hay punto de comparación. Yo lo que estoy contento es del trabajo que hemos hecho para evitar que el TTIP se ponga en práctica en Europa. Por nuestra parte, vosotros estaréis contentos del trabajo que habéis hecho a favor del TTIP y de la desregularización de todos los mercados. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora los poderes económicos lo que sí harán es decirle por dónde tiene que ir, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Hará mensajes de cara a la galería y nada más, pero las cuestiones fundamentales y incluso la política exterior, lo que nos puede afectar a nosotros, yo creo que va a haber pocos cambios con lo que hasta ahora ha habido. Seguirán apoyando a los, cuando les interese, seguirán apoyando y los llamarán luchadores por la libertad a los terroristas que hay en Siria, por ejemplo. Que ha pasado con Obama, Han creado el ISIS, eran luchadores por la libertad, pero ahora son terroristas. Sí. Y se ha demostrado que son unos terroristas desde el principio, lo que decía el régimen sirio. Y crearán grupos que les interese para combatir determinados poderes o determinados estados que no les interesen, o regímenes que no les interesen, y apoyarán otros regímenes que les interesen. Por lo tanto, la política exterior de Estados Unidos y la defensiva, yo creo que será prácticamente la misma, de inmiscuirse en los asuntos internos de los países.
No hay que olvidarse de que representa al señor Trump y representa el neoliberalismo, la economía. Es un multimillonario, o sea, él ha hecho muchísimos millones a costa de muchos inmigrantes que han venido de México, que han venido de América del Sur. Quiero decir, es que es ilógico que realmente él hiciera esos muros, porque como bien dice Pacios, y eso es cierto, pasa lo mismo que aquí. Quiero decir, aquí un gobierno, el presidente ahora mismo ya, Mariano Rajoy, en campaña dice una cosa, pero luego ya las grandes multinacionales y las grandes compañías, y son realmente las que marcan las políticas que él debe hacer.
Pero eso le ha sido favorable, Paulino, es decir...
¿A quién le ha sido favorable? ¿A Mariano Rajoy o a Trump?
No, a Trump le ha sido favorable el hecho de una persona que se supone de éxito, la gente de todo tipo, claro, de clases... piensa que esta persona, si ha conseguido
le va a dar una riqueza, exacto, a América increíble, pero es incierto.
Pero realmente mucha gente de niveles muy inferiores lo que ven es a una persona, fíjate, de éxito, tú, que vas a ver la gente, riqueza, la gente, que su vida
pero
va
es un
ser
mensaje
más.
Erróneo es un mensaje erróneo, porque fíjate, la gente, si no mucha, que sea la así, gente muchas la veces realidad. Dice es que si votamos a la izquierda, la derecha retira el capitalismo y ya no hay dinero con el que hacer productividad a un país. Y eso la gente lo piensa, ¿eh? Por eso mucha gente vota a la derecha, porque dicen, bueno, es que el que tiene dinero es la derecha.
Bueno, pero aquí perdón, ¿eh?
Cristian.
Aquí se hablaba de un concepto muy básico, ¿no? De que el voto latino iba a definir, iba a decantar sobre quién iba a ganar de los dos candidatos. Ha sido totalmente decisorio, o sea, ha ganado Trump por el voto latino, porque en Florida ha ganado.
Yo lo he mencionado, me he extrañado.
Hace pocos días, 27 millones de voto latino había. Yo escuchaba el otro día un periodista en Estados Unidos, un periodista latino, que decía que el aeropuerto... que restringía mucho más o que era más agresivo con los latinos del aeropuerto de Miami, ¿no? Porque decían que la gente de la aduana, que eran latinos y todo aquello, siempre eran muy restrictivos con los suyos, ¿no? Decían, ellos ya han llegado a un nivel de vida y a un estatus de vida, ellos, claro, están totalmente implementados en la vida norteamericana, han conseguido el sueño americano, claro, y por lo tanto no quieren que vengan a quitarles lo suyo. Entonces, y esta mañana, de hecho salía una mujer esta mañana latina que decía que ella trabajaba para Trump en una de sus empresas, no sé si era un hotel o algo, y decía que hablaba maravillas del señor Trump, de que ya estaba en América gracias al señor Trump.
Es Estados Unidos, no querrás que cojan a alguien y que diga la verdad, ¿no?
No, a ver.
Claro, es que no van a entrevistar a una mujer que cobra a lo mejor, no sé, 100, 150 dólares a la semana por limpiar habitaciones en un hotel de Trump.
No.
En Estados Unidos eso no pasa.
No,
en Estados Unidos todo es un sueño, todo es muy bonito, y luego cuando llegas a ser la realidad es totalmente diferente.
No, hombre, no.
Es un ejemplo que es lógico que hayan puesto a esa mujer. No van a poner a lo que te digo.
Bueno, pero lo que dice.
Estamos hablando de una entrevista, perdona, Marqués, estamos hablando de una entrevista que se ha hecho aleatoriamente. Paulino, no es una entrevista que se haya hecho a dedo.
En Estados Unidos no se hace nada aleatoriamente.
Lo que quiero decir es que el tema del muro de México, pues no sabemos a quién le. No sabemos realmente ese voto latino, pues evidentemente ha sido consecuente con lo del tema del muro. No ha sido ajeno para ellos el voto latino.
Imagino que no.
Luego está lo que decía Mark, que es que la frase que ha dicho Trump esta mañana ha sido que él va a ser presidente de todos los americanos. Eso es totalmente conciliador. Es decir, ha cambiado el discurso en menos de 24 horas. de pasar de, pero de ser una...
Bueno, pero eso es como lo mismo
en
que
poques
decir,
hores, no? Segurament l'ha canviat, però, el discurs un cop sí, no acabat les eleccions.
No sabem, no? No sabem a qui ha parlat, no sabem si...
Però és lo mismo que decir que...
Ja estava previst, no?
O estava previst.
Però és lo mismo, el meu mensaje es el mismo cuando Mariano Rajoy dice que él quiere ser presidente de todos los españoles. ¿Perdona? No. Pero el mensaje es el mismo, la misma hipocresía. Él va a mirar para una cierta clase de gente, no para todo el mundo.
Miri, jo crec que la gent cada cop... Cada cop, no, jo crec que la gent, al final, si valorem realment, som cada cop menys solidaris. És a dir, si al final algú ens preguntés què creiem que és millor, els madrilenyos o els barcelonins? Pues segurament nosaltres diríem els barcelonins. Què són millors, els de Barcelona o els de Girona? Diríem, pues els de Girona. Què són millors, els de Lloret o els de Blanes? Pues els de Lloret. Qui són millors, del barri del Molí o els del Rieral? Pues els del Rieral. I al final acabaríem dient que els millors som jo, que estic a casa meu, enfront del que tenim a la porta de davant. I això està passant i ho estem veient en el món.
Ja s'ha preocupat passat, la dreta de que pensem així.
Ha passat... No.
Sí, sí.
No sí, es tracta sí. De que es pensi així.
Però, no, i tanto.
Paulino, fíjate cómo va todo. Inglaterra, el Brexit.
Sí.
¿Vale? Estados Unidos, el discurso de Donald Trump, de crear muros,
sí, sí.
De contra los inmigrantes, lo que decía ahora Cristian, de que los propios inmigrantes dicen, no, yo ahora estoy bien, a mí que no me toquen y que no me vengan a hacer repartir lo que yo he conseguido en estos años, ¿no? Cataluña, España... Es decir, al final, la gent ens estem tornant més jo i jo.
Claro.
O nosaltres.
Pero es lo que te digo, Marc, que esas son las políticas de la derecha. El que la gente piense solo en ella, en el que Paulino, en individualizar.
Paulino, esto no va con si eres de derechas o es de izquierdas.
¿Qué?
Esto va con la educación de cada persona.
No.
Es decir, podemos encontrarnos gente que son de la izquierda y ahora ha salido que si el tema de un piso de protección oficial donde ha ganado un porcentaje. Mira, y tal, que no quiero entrar en polémicas de
no es una polémica, pero
al final eso no quiere decir que todos los que están en Podemos sean así, ni que todos los que están en el PP son corruptos, ni todos los que son de Convergencia pues son independentistas.
No, pero
esto va con la
derecha. Pas a pas.
Crec que el tema era les eleccions als Estats Units i ara ja parlar de dretes o esquerres crec que tampoc és...
És que no és
el fons de la
qüestió. Jo li contesto el missatge que l'està dient.
Jo el que sí, tornant al que ha comentat en Marc fa una estona, és que sí que és cert que precisament en Trump ha guanyat amb el discurs que ha guanyat i ara es trobarà amb la realitat. Vull dir, una cosa és, durant la campanya, les coses que es diuen, suposo aquest extremisme és el que ha fet guanyar molts de vots i aconseguir-se on està, però esperem pel bé de tots, pel bé del món, doncs que les coses que ha dit les rebaixi i les coses no les executi tal com les ha dit. En un món amb el que vivim, amb la globalització, ens pot semblar que les eleccions als Estats Units són molt llunyanes i que no ens afecten. Probablement ens afecten molt més que les eleccions que hi ha a França o a Portugal, no? Per dir els països que tenim més propers. Més que res, perquè vivim en un món doncs, on els Estats Units té la importància que té i un món globalitzat on ja no les eleccions que passen en el meu territori són les que dirigiran la nostra vida quotidiana, sinó que també hem de tenir en compte les eleccions que passen arreu del món i en aquest cas als Estats Units doncs, se l'ha de tenir en compte. No?
I el màrqueting, és a dir, si ara preguntem si sabeu quin és el lema de campanya de la Hillary Clinton, molt poques persones el saben.
En Christian.
Together stronger.
Val, però si pensem en el de Donald Trump, fer Amèrica molt més gran un altre cop.
Marc, saps quin és el
Yes Weekend?
Saps quin és el lema de campanya del Vox?
No.
Algú sap aquí?
No.
Hagamos de España un país grande de nuevo.
Bueno,
pues mira, ens sona una mica,
te recuerdo a Liceta el otro día.
No,
però
és un paral·lelisme curiós.
No, que és una curiositat que fa...
Podríem dir que del Yes Weekend...
Que feies demanar-li a Liceta que no doni suport a ningú més.
Claro, és lo que li va a dir, que a veure que suport pierde.
Jo, de fet, estic pensant que tot ha sigut culpa del nostre secretari, no? És una casualitat.
No hi ha tants eslògans tan diferents,
del Yes Weekend pot haver sortit Podemos.
Si se puede,
sí.
Claro.
Si se puede.
Sí.
Literal.
Vull dir, és traducció. És a dir, el màrqueting té molta força. El canvi de discurs ara, que tothom semblava que avui sortís dient i demà posaré a la Hillary Clinton a la presó, com havia dit. I al contrari, està donant les gràcies, està... Clar, també suposo que són conscients del pànic que han creat durant tots aquests mesos de campanya. Però jo crec que el màrqueting ha estat molt important. Els americans es mouen molt per al tema de màrqueting, ha sapigut arribar. La por doncs, que crea, al final l'ha sapigut minimitzar doncs, amb aquesta, jo crec que compensada amb aquest fet de anem a fer Estats Units gran, ja veureu com això, que més o menys ve a ser el que va fer en el seu moment a l'Obama. Jo en recordo quan a l'Obama, quan a l'Obama va guanyar, semblava que, bueno, que li van donar el Premi Nobel, semblava que havia de ser un heroi, un superheroi de que canviaria. Han passat 8 anys i pràcticament estem en la mateixa situació, o ells estan en la mateixa situació, no? I aquí també doncs, ha passat amb molts altres governants que hi han hagut, que semblava que havien de ser déus, que havien de convertir-ho i canviar-ho tot, i al final doncs, ho han acabat amb alguna sentència judicial o mil coses, no?
No sé si algú vol valorar el llegat de Barack Obama. Són 8 anys, no? De la seva,
sí,
del
decir,
seu,
jo sí que quiero decir
govern.
Una cosa del legado de él. Él ha intentado cosas buenas, porque es cierto que él ha intentado, por ejemplo, el tema de la sanidad. Otra cosa es que no la hayan dejado en la Cámara y la hayan votado en contra. Pero es
que gobierna, está el Senado es republicano.
Sí, bueno, pero yo no entraba tanto, pero él
y se va a mantener también republicano.
¿Es el único que me interrumpen o...?
Sí, no,
Paulino,
¿por qué
interrumpe
una vez?
¿Por qué interrumpe el único que tú interrumpes?
No. Paulino, para.
Lo único que realmente a mí me fastidia que Obama se vaya como un gran presidente, como una persona que incluso le han dado el premio Nobel a la paz, cuando él ha sido, entre otros, el que ha apoyado las guerras de Siria, y le dan el premio de la paz. Eso es Estados Unidos. Una gran hipocresía.
Yo creo que el legado de Obama es positivo. Yo creo que ha sido un presidente con mucho carisma. Ha pasado 8 años, pues yo considero que lo ha hecho bien. Podríamos conseguir o podríamos hablar de muchos de los retos que ha conseguido, el tema de los tratados con Cuba. Es decir, ha habido una relación bastante positiva y aparte, pues eso, ha tenido un carisma muy cercano a la gente, se le ha visto un presidente correcto y lógico. Otra cosa es lo que dice Cristian, que le hayan podido dejar o no le hayan podido dejar, y otra cosa muy diferente es lo que vamos a tener a partir de ahora, que estaremos todos pues un poco a la expectativa.
Algú més vol intervenir parlant, com dèiem, valorant aquests 8 anys d'administració Obama?
Lo que sí que es verdad, imagino que lo que decía antes, es que es una pena que la política sea todo marketing, que se basa en el marketing, que no haya ideas detrás, o que la gente no vaya por esas ideas o no rasque para ver las ideas y lo que se propone. También es una pena que se diga, tengo un discurso en la campaña y después haré todo lo contrario. A mí eso me parece un engaño, pero un fraude, vamos, me parece un fraude. Y eso en este país estamos acostumbrados desde hace ya muchos años, ¿eh? Sí. Que promete una cosa, de entrada no, pero después entramos. Después nos salimos, mejor dicho. Yo creo que eso es un fraude. En cuanto al legado, hay que recordar que, por ejemplo, fue Hillary Clinton una de las que intentó, cuando su marido era presidente de Estados Unidos, intentó tirar adelante el tema de la reforma sanitaria. Y además había un catalán que la estaba asesorando, el Vicenç Navarro. Vicenç Navarro estuvo de asesor en Estados Unidos y fue asesor de la Hillary Clinton para tirar todo esto. Vicenç Navarro es un crack en políticas públicas y que también fue asesor de los gobiernos de Cuba y de Suecia. Estuvo exiliado en Suecia y fue el de los que puso en funcionamiento todo el estado de bienestar de Suecia. Es decir, que por intentos a los gobernantes no se les juzga, se les juzga al final por el legado que pueden dejar. Y al final el legado que va a dejar desde fuera, Obama, es, aparte de ser el primer presidente afroamericano, que eso es lo que pasará a la historia, sí. Va a dejar un legado de muerte, terror y lágrimas en determinados países del Golfo por unos intereses de defender, intereses de sus compañías, de las compañías estadounidenses, sí. Y las multinacionales. Yo creo, y eso lo veo desde fuera, ¿eh?
¿Alguna valoración más? Del llegat Obama? Cristian, no?
No.
Doncs, si us sembla, passem a parlar de les ordenances fiscals aprovades la setmana passada, ho hem dit abans. Es tracta d'un dels plens més importants de tot l'any, previ sempre al ple de pressupostos. Les ordenances fiscals pel 2017 van ser aprovades per la majoria de grups, excepte Iniciativa i el Moviment Independent de Lloret de Mar. Podem recordar arguments a favor i en contra d'aquestes ordenances? Alguna dada a destacar, algun tret important que vulgueu valorar, Lluïsa?
Jo, si em permeteu,
sí, sí.
Bueno, des d'aquí agrair per part de l'equip de govern tota la col·laboració i implicació, no, és cert, tota la implicació que hi ha hagut per part de tots els grups polítics, perquè ens hem reunit amb tots, i bé, també creiem que han estat unes bones ordenances per al 2017, hi han hagut modificacions que creiem que són millors que les anteriors i que s'acosten a la realitat del nostre municipi. Hi han hagut, bueno, ara si de cas en parlarem al detall, si voleu, però forces bonificacions que creiem que podrem millorar la qualitat de vida de moltes persones del nostre municipi, també reducció amb les taxes de escombraries, bueno, ja en parlarem, i bé, bueno, si voleu ho comentem. Malauradament no vam tenir la unanimitat de tot el consistori, però estem molt satisfets.
Jo discrepo, bones ordenances no, perquè és que ja partim d'unes dolentes ordenances. O sigui, ja les ordenances els darrers anys ja no han estat favorables. Hem de comptar, doncs, que, per posar un exemple, en els últims 5 anys s'ha pujat un 20% a l'IBI. Si contem el que ha pujat l'Ajuntament més el que ha pujat l'Estat, estem parlant d'un 20%. Jo crec que la ciutadania no li ha pujat un 20% als seus salaris en els últims 5 anys. Parlar de bonificacions. Clar, parlar de bonificacions quan s'està agreujant a altres persones, jo crec que bonificar unes i agreujant a les altres, jo crec que això de just no té absolutament res. Podem posar un exemple, el tema dels UTS, un tema que nosaltres ja vàrem discrepar enèrgicament en el plenari. Nosaltres no considerem, doncs, que se'ls hagi de pujar en els UTS una taxa per beneficiar, doncs, altres ciutadans. Nosaltres el que creiem és que si s'ha de baixar les bonificacions han d'anar compensades a baixar el benefici de l'empresa gestora. Però deixant de banda el tema de l'empresa gestora o concessionària, les taxes, el tema de les taxes és el cobrament d'un servei que l'Ajuntament fa als seus ciutadans. D'un servei, no d'un impost, és una taxa. Nosaltres li recollim les escombraries i li hem de cobrar el que a nosaltres ens costa aquest servei. Encara ningú no ha pogut justificar que un habitatge d'ús turístic tingui més escombraries que un habitatge normal. S'ha parlat de que si hi havia 20 persones a dins d'una casa, que si treuen les escombraries fora d'hores. Això no té absolutament res a veure amb les taxes. Les taxes és un valor que s'ha de donar per a la despesa que et suposa aquest servei. I el que està clar és que un habitatge d'ús turístic no crea més escombraries que un habitatge normal, quan a més tenia en compte que un habitatge d'ús normal està 12 mesos i un habitatge d'ús turístic està 3. Una altra cosa és que no s'estiguin donant compliment a l'ordenança en el sistema de convivència, com pot ser, doncs, que hi hagin més persones de les que realment corresponen a dins d'una vivenda, fagin festes, treguin les escombraries, són coses totalment diferents. I jo crec que això segurament es recorrerà, jo crec que lamentablement es perdrà. Llavors el que nosaltres tampoc no podem estar acceptant és que es digui que es baixen les escombraries quan realment tenim a ciutadans que estan pagant més d'un 400% envers a la mitja estatal en les seves escombraries. Un bar, un restaurant, un local d'uns certs metres està pagant entre 2.000 i 4.000 euros d'escombraries. Quan, per exemple, podem posar un exemple que un local a Malgrat costa 700 euros, aquí n'està pagant 2.000. Clar, sembla que el discurs s'ha centrat en els particulars, però és que el servei d'escombraries es compensa molt amb aquests sobrecostos que estem parlant, molt diferents a tota la resta de la província, per la qual cosa nosaltres no trobem adequat ni que es pugin els UTS. Una altra cosa és que l'Ajuntament vulgui treure un rendiment econòmic perquè s'està creant una activitat econòmica. Molt bé, doncs si això ho consideren així, que ho posin al donar d'alta un UT, que posin, doncs, un impost més elevat, però el que no podem fer és aplicar-li amb un servei quan realment, doncs, ara vindrà una persona que tingui un UT i dirà, escolti, vostè com justifica que jo tregui més escombraries que el veí? I vostè m'ho està agreujant, motiu pel qual nosaltres no vam trobar adequat. I després el tema, ja dic, de les escombraries, no s'està fent reciclatge, no ens interessa fer reciclatge, i a més estem pagant més de 2 milions d'euros pel mateix servei que altres poblacions, com per exemple vaig posar en el seu moment, doncs, l'exemple de Mataró. Jo crec que aquestes taxes, i això que nosaltres vàrem aportar moltes millores o petits detalls, doncs, en les ordenances que es van tenir en compte, però jo crec que el gruix d'aquestes ordenances són tres: l'IBI, l'aigua i les escombraries. I quasi diria que després de l'IBI les escombraries és el més elevat de tot.
Paulino.
Vostè seria un bon candidat als Estats Units, perquè de màrqueting sabe, que lo sepa.
No és màrqueting, és criterio en
espere, lo que está. Espere que le contesto. La proposta de los UTS és nostra. Nosotros la propusimos este año, el gobierno la aceptó, que era en la tarificación de escombrerías y de clavagram, tarificar el doble. Yo se lo dije en el pleno y se lo repito ahora. De los 2.000, me parece que son casi 600 SUS que tenemos aquí, creo que solo pagan 900 y pico. El clavagram. Eso es lo que me dijo el interventor. Pero fíjese usted, yo no sé, yo no hablo de pisos, yo no hablo de 4, no hablo de 8, lógicamente no son todos, pero yo soy consciente, a nosotros nos han estado llamando durante todo el verano de muchos SUVs. Nosotros hemos ido a casa del vecino y si la célula de habitabilidad dice que en esa casa habían 8, que podían vivir 8 personas, le aseguro que 8 personas no habían. Habían entre 15 y 20 personas. Y eso es algo habitual, porque nosotros lo hemos visto.
Es que no es lo mismo.
No es lo mismo, pero es que él dice que el consumo, que no se tira más basura. Yo he visto sacos y sacos de basura en esas casas, fuera en la puerta, de un día. O sea, usted no puede decir que si viven, porque es que lo he visto, mis ojos lo han visto, nosotros lo hemos visto, y no en una casa, en muchas casas. Sí, y
está
en
hablando,
piso,
usted, estás
y
hablando en pisos. De una ilegalidad. La ilegalidad es que en esa casa hayan 20 personas. En esa casa no puede haber 20 personas. El hecho de que le subamos el impuesto no significa que, te subimos la taxa de basuras, y ahora si quieres tener 20 personas, 20 personas. Y si quieres sacarla a las 7 de la mañana,
no hay una ordenanza. No hay una ordenanza que regule.
Y tanto la normativa te limita a las personas que tienen que haber en cada casa.
Entonces, pero eso lo hace la célula de habitabilidad ya.
Estás confundiendo dos temas. Una cosa es que esa gente, si tiene una casa para 8 personas, pues va a tirar la basura para 8 personas, y otra cosa es que tenga 20 dentro. Ahí hay una ilegalidad. Al igual que de los 2.900 UTS que hay inscritos en Lloret, estamos hablando de que hay un porcentaje de que no cumplen, porque viene gente joven, porque viene
He pedido la palabra, sí. Si podemos hablar de todos.
Bueno, ya me he callado, me he interrumpido, ya me he callado.
Que no
sea
un diálogo entre dos personas.
Em volia acabar alguna cosa més, Paulino?
No, luego ya.
Senyor Pacios, havia demanat la paraula.
Sí, yo quisiera resaltar lo positivo, y es que hemos aprobado por unanimidad una ordenanza nueva, o la reedición de una ordenanza, que es la que hace mención a la utilización del suelo, el bosque, el subsuelo por parte de las compañías de telefonía móvil. Yo creo que en eso todos estábamos de acuerdo y así lo expresamos en el pleno, fue aprobada por unanimidad. Otra cosa es que después las compañías lo van a recurrir, como lo han hecho continuamente, y recurrirán su liquidación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso todos estábamos de acuerdo, eso es lo positivo. Yo creo que el equipo de gobierno pues no ha negociado. No ha negociado, lo que ha hecho es una palabra que me gusta mucho en catalán, que es el machambrat. Ha ido uno por uno, ha cogido y ha dicho, te cojo a ti esto, te cojo al otro el otro y te cojo a ti no sé qué. Con nosotros, por ejemplo, no ha hablado del IAE, no ha hablado del IBI, no hemos hablado de aparcamientos, no hemos hablado prácticamente de nada. Nos hemos centrado solamente en el tema del agua, porque nosotros partíamos de la base que había tres cuestiones que queríamos tirar adelante. Es una reforma del tema del agua, en el que siempre hemos hablado de supósitos, de supuestos de aplicación de la propuesta nuestra, y ni tan siquiera nos han dejado darle las dos alternativas que teníamos preparadas si no aceptaban la primera. Ni tan siquiera nos han dado. El año que viene ya las daremos, tranquilos que las daremos. Y en el tema del IBI igual. Lo que nuestra posición era que el IBI se tenía que congelar después de la subida del año pasado. ¿Por qué se tenía que congelar? Bueno, pues porque creemos que después de haber subido el año pasado un 7%, que nosotros sí que hemos incluido en los presupuestos una partida para subvencionar a las rentas más bajas la subida del IBI, creíamos que este año era el año de congelarlos. Lo que sí tengo que decir y resaltar y poner en valor es pues la capacidad de negociación que tenía el otro equipo de gobierno, el anterior equipo de gobierno de Convergencia, por lo menos con nosotros. Y cada uno se monta la película como quiere y negocia con quien quiere. En eso sí que no voy a discutirles, Pero yo y como partíamos de una base del agua, los vados y el IBI, que no se dieron la circunstancia, y después había otros elementos que nos encontramos en la misma comisión, después de la comisión informativa, pues nos lo encontramos sobre la mesa, que no teníamos conocimiento, no podíamos votar a favor y votamos en contra. Lo que no es de recibo es que, por ejemplo, se llegue a un acuerdo para rebajar la basura a los hogares. Eso era en la comisión informativa, pasó que se iba a bajar a los hogares solamente, y nos encontramos que hay una esmena y una propuesta pactada con nosotros, una esmena en el mismo pleno diciendo que se va a bajar a los hogares y que se va a bajar a los comercios, y entre ellos a las oficinas bancarias, porque a uno se le van a bajar dos veces, en los comercios y en los hogares, y a otro solamente media vez, que es solamente en los hogares. Pero también lo que hay que decir es cómo se cobra el recibo de la basura en los locales alquilados. ¿Quién lo paga? No lo paga en un principio el yuguete, lo paga el propietario del local. Por tanto, se le va a bajar al propietario del local el recibo de la basura. Después, si lo cobra al juguete, es otra historia, ¿eh? Pero se le está pasando al propietario del local, no al juguete. Y al señor Paulino, decirle que 2 años tarde llegamos en el tema de los SUTs. En el año 2015 se aplicó el tema de los SUTs y fue una propuesta que pusimos encima de la mesa con el 100% doblarlo. Y había un consenso por parte de los grupos políticos que estábamos negociando allí, Convergencia, Partido Socialista, Esquerra Republicana y nosotros, y por cuestiones técnicas, pues se dijo que tenía que ser el 50%. Lo que es verdad es que hay una sentencia judicial que eso lo ha tirado atrás, pero que no entra en el fondo, sino que es por la forma. Esperemos que esta vez el fondo se mantenga, esperemos. Como también esperemos que, a pesar del redactado que se hizo de la ordenanza de la telefonía móvil, que no es de nuestro gusto, porque creíamos que el de Madrid sí que había una sentencia y que, por lo tanto, sobre esa sentencia estaba fallado y que sería el redactado ideal, pues se ha inventado otro redactado que esperemos que tire adelante. No queremos de verdad que luego tiren para atrás los juzgados.
Marc.
Sí, bé, jo volia discrepar també amb el candidat d'Iniciativa amb el tema del matxembrat, no?, que parlava de que l'equip de govern ha anat un per un agafant les propostes que considerava. Això és el que nosaltres, el nostre grup, porta visquent els últims 5 anys i normalment sempre al final. I no és que, vull fer un aclariment, no és que l'equip de govern anterior de la passada legislatura tingués més capacitat de negociació, sinó que és que la passada legislatura l'equip de govern no tenia majoria i evidentment doncs, necessitava del grup d'Iniciativa doncs, per aprovar. Ara no ho necessita. Ara l'equip de govern són 11.
Una apreciació, Marc, tampoc ho necessitava perquè el Partit Socialista tenia 3 concejales i hacía una majoria absoluta.
Sí, el que passa és que con el Partit Socialista, l'equip de govern anterior havia de negociar sempre primer amb el Partit Socialista i després amb vosaltres i necessitava com a mínim que hi haguessin diversos grups que ho aprovessin.
Per última vegada, se negociava en una mesa tots els grups, ¿eh?
Sí, sí.
En una mesa tots els grups con l'interventor. Sí, sí. Hi havia 4 grups i l'interventor per negociar les ordenances o els pressupostos.
Si no nego, senyor Pacio, és que sigui així. L'únic que li dic és que abans a vostè el necessitaven, encara que només fos mediàticament per dir que un altre grup ho havia aprovat, i ara no el necessiten. El mateix ens va passar a nosaltres els pressupostos, fem propostes, i què fa l'equip de govern? Intenta anar doncs, amb tots els grups, i quan ho té aprovat, doncs després ens ve nosaltres i ens diu no ens interessa la vostra proposta, perquè no tenim cap necessitat, ja ho tenim aprovat, i ja està. Sí que voldria fer esment amb el tema que també deia des d'Iniciativa, del tema dels locals llogats i de les escombraries. Suposo que ningú no entendria que tothom paguéssim una tarifa plana de llum i que pagués el mateix el que té un local amb molta il·luminària o que la deixa sempre encesa, o el mateix local de les mateixes dimensions i que no consumeix tant, o el mateix amb l'aigua, algú que té una casa amb piscina i que gasta més aigua i un altre que no la té i que pagués el mateix que el que... Pues això ens està passant amb les escombraries. Paguem pels metres quadrats, no per la brossa que estigui traient el local, i això és injust. Un local que potser està tancat està pagant per un servei que no està fent servir, i un que potser treu molta brossa està pagant. És plenament injust, i això és una cosa que s'hauria de regular sobre l'activitat econòmica de cada un d'aquests establiments. Celebrem, i així també nosaltres vàrem aprovar el tema de la telefonia mòbil. Vàrem expressar també en el ple doncs, la dificultat que veiem perquè estem obrint una miqueta la caixa de Pandora, som dels primers ajuntaments doncs, que realment estem portant a terme aquesta nova taxa. Nosaltres esperem que arribi a bon port perquè creiem que les companyies han de pagar, però també tenim la por de que això després no vingui repercutit directament doncs, en els abonats, no? I en principi, remés, recalcar doncs, això que nosaltres no podem trobar-nos en que anem a un local i que ens diguin escolta, m'acaba d'arribar el rebut d'escombraries i són 2.500 euros. Nosaltres, ho sento, no podem aprovar unes ordenances on realment s'estigui agreujant i s'estigui cobrant tant doncs, per aquest servei quan realment no és correcte i perquè al final una empresa doncs, s'emporti grans beneficis.
Lluïsa.
Sí, voldria aclarir, comentar una cosa, senyor Pacios, que no entrarem a discutir sobre si és el millor model de negociació o no. El que sí li hauria de dir és que una negociació mai és unilateral. Per tant, en el moment que el regidor d'Hisenda i les persones que es van sentar amb vostè entenc que no només es va parlar d'un sol tema i que no entenc el perquè de la seva... de quina manera es pot sentir perjudicat. Lamento que es senti així. Llavors, voldria aclarir una sèrie de coses, perquè el senyor
Fuertes de Millor comenta, parla de l'IBI, de l'increment de l'IBI. És cert que l'IBI s'ha vist incrementat els últims anys, però en qualsevol cas no som nosaltres qui decidim aquest augment, sinó que ve imposat des de l'estat espanyol, des de Madrid. El que sí podem fer nosaltres és intentar, doncs, reduir aquest impost. De fet, voldria dir que des d'aquesta ordenança el que es crea és una disposició transitòria per tal de que si el govern espanyol, tal com ha comentat, ha avançat, puja el valor cadastral del 8%, el gravamen de l'Ajuntament baixarà del 0,77 a l'actual 0,72. Per tant, l'impacte d'aquest augment es veuria reduït pràcticament en zero aquest any. Per tant, l'IBI no es veurà incrementat. I també voldria insistir que és l'estat espanyol qui ho imposa. Voldria afegir que estem parlant de si les negociacions han sigut millors, han sigut pitjors, de si l'antic equip de govern. Jo voldria parlar de quines són, perquè suposo que els oients tampoc no entenen quines han estat aquestes ordenances. Jo voldria explicar una mica quines han estat, tot i que la Rosa les ha introduït. I per començar, per exemple, des del punt de vista de... No sé, podem parlar de moltes coses, del clavegram de les bessures. Hi ha una important reducció també a la llar d'infants. Crec que fins ara el segon fill la reducció era d'un 10% i de partir del tercer és un 15%. Ara serà a partir del segon aquest 15%. Què més?
Les rentes més altes.
Sí, bueno, clar, sempre tenint en compte...
Perquè hi ha tarifació social en les guarderies.
Sempre tenint en compte, evidentment...
Hi ha tarifació social.
Sí, clar.
És a aquells que tenen uns ingressos... Perdó, unos ingressos...
Com a totes...
No, en totes les ordenances no hi ha tarifació social, solament hi ha dos, proposta nostra, de guarderia i de casals d'estiu. La tarifació social consiste en aquelles famílies que tenen uns ingressos iguales i inferiores a 28.000 euros anuals, tienen un descuento dependiendo de su renta, de un 25%, de un 50%, de un 75%. Las que pasan de 28.000 euros anuales de ingresos tienen un descuento del 10%, que es lo que nosotros queríamos. Es
decir, evidentment,
el descuento se hace a las rentas más altas.
Evidentment, es que no es podría hacer de una otra manera, no es podría aplicar a tothom, si no sería discriminatorio.
Esta coletilla de claro. El 15% a las rentas más altas.
Home, evidentment, no? Bueno, claro. Ho explicaré tot. Lluís,
també una... Eso es hablar de derechas y de izquierdas.
Bueno, no sé, no...
Lluïsa, sisplau, no interrompre.
Sí, seguim. No, llavors també voldria afegir, doncs, al mercat municipal, hem baixat la tarifa del lloc de venda, també, aviam, què més... És que són moltes coses. També l'utilització de les instal·lacions municipals, hi ha una reserva d'instal·lació d'un 30%, hi ha moltes coses. Llavors, potser sí que és cert que el més important a destacar serien les escombraries i també les zones blaves. La novetat també important d'aquest any a destacar és que tots els residents d'aquest municipi tindran un descompte en 50% en el pagament de les zones blaves.
Rentes més altes també, no?
En aquest cas seria tothom. Aquí no es té en compte, evidentment, les rentes.
Tots els residents, perdó, tots els residents.
Sisplau.
Si fos social, estaríem tenint les rentes més altes, clar.
A més, si no parleu de cara al micro, no se sent res.
Hi ha coses que són de necessitat i altres que no. Aquí està la distinció. Vull dir, en el món de les subvencions, en el món de la tarificació social, es té en compte sempre si es tracta d'un producte, d'un servei necessari o no. La llar d'infants, com es diu, el casal
d'estiu.
Això se suposa que és una necessitat bàsica de les famílies. La zona blava és una altra història, per tant, la tarifació social aquí no té cap sentit.
Sisplau, queden 9 minuts per arribar a les 10 del matí, per tant, els demano una mica de celeritat i una mica de concessió. Paulino.
Yo tengo que decir que lo primero es que no son nuestras ordenanzas, son las ordenanzas del gobierno. Sí que es cierto que a nosotros nos llaman y nos dicen de recoger propuestas. Nosotros les enviamos 10 propuestas, de las cuales solo 5 nos recogen. De las 5 son... dos bonificaciones, el UT, la bajada de los puestos del mercado municipal, que está en 48 euros y lo dejamos en 43, que anualmente son 60 euros, sabemos que no es mucho, pero no dejan de ser autónomos que levantan su persiana a las 6 de la mañana. Y el resto sí que es cierto que han sido dos de incrementación para el tema de cortar calles y el tema de la policía cuando se pide para algún acto o lo que sea en temas privados, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que sí que es cierto que en las ordenanzas, yo creo, nunca vamos a estar contentos con ellas, pero por nuestra parte nosotros hemos metido bonificaciones en el clavegram y en la basura, del 150 al 200%. Hay unas bonificaciones ahora que estaban en unas 120 familias que se estaban beneficiando, ahora va a ser casi el doble. Es decir, yo no puedo decir, oh, sí, estamos muy contentos con esa bonificación, o sea, con todas las ordenanzas, porque, como digo, no son nuestras, pero lógicamente... Si nosotros las aprobamos es porque creemos que aparte de lo que nosotros hemos aportado a esas ordenanzas, no son malas del todo. Sí que es cierto que cuando le preguntamos al gobierno por el tema del IBI y cuando vimos que ellos iban a, si Madrid nos incrementa a nosotros ese 8%, se iba a bajar el gravamen, de esa manera el impacto no va a ser el mismo a las familias, o sea, va a ser, ya corto, va a ser mínimo. Es decir, que no estamos, no podemos estar de acuerdo con todo al 100%, lógicamente, pero...
Cristian.
Yo una aclaración, Paulino, en el momento que aprobas las ordenanzas también son tuyas. No tienes la opción de votar que no, como el señor del Grupo del Millo o Iniciativa, y defenderlo en el Pleno, que es donde tiene que ser. No aquí una vez se han aprobado, así que una vez se aprueban las ordenanzas... eres coautor o corresponsable, como quieras.
Coautor, sí, pero no es al 100%.
Son tus ordenanzas también, no solamente es del equipo de gobierno. Aparte de decir que nosotros como equipo de gobierno, conformarse con 11, perdona, pero no es nuestro objetivo ni nuestra meta. Nosotros siempre vamos a buscar la amplia mayoría, de ahí que 6 de las 8 fuerzas que están representadas en el consistorio hayan aprobado estas ordenanzas. Habla bien de ellas, habla bien de que se ha hecho una negociación, ha habido un progreso, ha habido un entendimiento con las fuerzas.
Yo no hablo mal, ¿eh?
A pesar de ello, no habla bien del tarannà en catalán de este equipo de gobierno. Vamos a ver.
Anem acabant, sisplau.
Sí, bueno, nosotros evidentemente dimos soporte. ¿Por qué? Porque hemos actuado sobre las más determinantes en lo que es las ordenanzas más determinantes sobre el bolsillo del ciudadano, que es el IBI, en el cual, evidentemente, sí hay que utilizar esa disposición transitoria, sí se tiene que aplicar, repercutirá entre aproximadamente 3 euros, 4 o 5 euros en el recibo, lo cual creemos que evidentemente es una subida, pero totalmente asumible. Y luego están las basuras. Le baja a los hogares y le baja a los comercios. Hombre, digamos que esto es bueno para todos. Nosotros no nos quedamos solamente con una parte, queremos ayudar a todos. No solamente nos fijamos en un sector. Por lo tanto, dimos apoyo y evidentemente luego estará la tarifa B, la subvención del 50% en los aparcamientos, algo que se viene demandando hace muchísimo tiempo. A partir de ahí...
Sisplau, un por un. Jordi Hernández. Sí, y demanem brevetat, sisplau.
Sí, sí. Yo voy a hablar de lo que ha hecho Ciutadans, si me dejan los compañeros.
Sisplau.
Que es hacer lo mismo que el año pasado. Es trabajar, hacer propuestas, unas se han aceptado, otras no. Y si bien es cierto que la situación a priori era muy diferente a la del año pasado, el año pasado sí que necesitaban el apoyo para aprobar estas ordenanzas. Este año ya estaban aprobadas a priori porque el equipo de gobierno son mayoría, y entiendo que por eso los compañeros de Iniciativa no les ha gustado. Nosotros nos hemos encontrado con la misma situación que el año pasado. Nos hemos reunido por separado con el equipo de gobierno y con ustedes. Cuando ustedes se reunieron con el equipo de gobierno, nosotros no estábamos. El señor Fuertes tampoco estaba. Y este año lo critican, el año pasado no. Pues bueno, explíquenos usted el porqué. Nosotros desde Ciudadanos lo que sí que hemos hecho es proponer los más importantes impuestos como el IBI. La línea del equipo de gobierno iba en la que nosotros propusimos, y después de las más de 30 propuestas que hemos hecho, nos han aceptado más de 20. A destacar para mí el tema de las zonas azules, esta bonificación del 50%, ya era una petición nuestra del año pasado, la creación de zonas verdes. No es lo que nosotros perseguíamos, pero sí que hemos insistido en que fuese mínimo de un 50% esta bonificación, como así se ha hecho. En llars d'infants y guarderías, esta bonificación del 15%, que ha subido respecto al año pasado. El año pasado no había la de una de las dos bonificaciones, y ya les adelantamos al equipo de gobierno que el año que viene intentaremos subirla un poquito más, porque nosotros sí que creemos que se le tiene que dar servicio a todos los ciudadanos de Lloret, no solo a aquellos que menos tienen.
Rapidíssimament, sisplau, sí, tenim un minut i mig, escàs.
Sí, en general, que crec que estem parlant d'unes bones ordenances fiscals, que és evident que estem parlant de taxes i impostos, i que per tant mai és impossible que estem contents de tenir que pagar, i sempre és susceptible de discussió. Sempre un pot dir qui s'hauria de pujar més o qui s'hauria de pujar menys, això és evident. Posar en valor que aprovar unes taxes i unes ordenances fiscals amb 15 de 21 sempre és positiu. Crec que això s'ha de posar en valor, i que tots els grups han pogut a fer aportacions, i per tant això diu molt positiu del tarannà del grup.
Xavier, ràpidament, sisplau.
Sí, ràpidament. Les contradiccions. Nosaltres proposem una esmena en la que es diu que el 50% del descompte també sigui els aparcaments municipals, els tres que hi ha de soterrats, és rebutjada. Això sí que és una mesura efectiva. Això sí que és una mesura efectiva, i no les zones blaves. Perquè quantes places de zones blaves tenen en aquests moments a Lloret de Mar? 50, 60.
Son serveis diferentes.
No, 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 però nosaltres diem, si voleu solucionar el problema, el problema que hi ha aquí és que el millor de res, perquè de res també està el tema de que es dona un xec en blanc a l'equip de govern, perquè ara serà la Junta de Govern local qui digui quins carrers, quines dates faran la zona blava o altres zones, eh? No passa, no, no com, com fins ara, que era el ple que deia quines zones havia. Fins i tot així, així aquest any s'han trobat que una zona que no estava contemplada, les zones fiscals, va ser zona blava, eh?
Marc, molt, molt ràpid, sisplau.
Bueno, simplement donar un punt de llum. Les taxes i els impostos no han baixat, per molt que diguin. Tenim una cosa molt clara. La totalitat de les taxes i els impostos que es cobrarà aquest any és la mateixa o algo més que la de l'any passat. L'únic que han fet ha sigut moure d'una banda a l'altra. Això què vol dir? Que la ciutadania pagarà el mateix. Estan intentant fer veure que les llars d'infants i tot això, els casals, baixa o que hi ha bonificacions, quan això representa un 5 o un 10% de la població de Lloret. Però en el 100% de la població de Lloret hi ha les escombraries i a l'aigua diuen que baixen les escombraries. Una persona que està pagant 2.000 euros d'escombraries i que li baixin 40 euros, això és ridícul, quan la seva taxa hauria de ser de 900 euros.
Anem acabant,
llavors,
sisplau.
Baixen per una banda, però pugen per l'altra. Sempre estem en allà mateix. I jo crec que la ciutadania en 5 anys ha rebut, paga més i rep menys.
Senyors, hem d'acabar. Tenim publicitat i arribem ja a les 10 del matí. Moltíssimes gràcies per aquesta primera tertúlia política. Bon dia a tothom. Gràcies.
Molt tranquil.